Bona tarda, són les dues, portes obertes a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Joan Soteras és el nou president de la Federació Catalana de Futbol. Ahir, cap al tard, va ser proclamat de manera oficial després d'un procés electoral, podríem dir polèmic, veient la reacció de l'altre precandidat del president del Gavà, Ivan Carrillo. Soteras va recollir un munt més d'avals. El seu únic competidor, tot just 130, en necessitava 121 com a mínim, i després la Junta Electoral va acabar retirant 51 suports a cadascun dels precandidats, que per diferents motius no eren vàlids. Per tant, l'única precandidatura que va passar el tall va ser la continuista, amb Soteras al capdavant. La federació continuarà tenint un sabadellenc a la seva presidència, liderant-la, tot i que Carrillo promet no deixar-ho estar encara i amenaça amb una moció de censura. Les primeres hores del nou mandat de Soteras, doncs, han estat mogudetes. Avui l'expresident del Centre d'Esports ens visita en el seu primer dia com a president reelegit per comentar tota aquesta actualitat, els reptes de futur del futbol català, però també no ens estarem de xerrar, ni que sigui una estoneta, del Centre d'Esports Sabadell. Poseu-vos còmodes, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Ens visita Joan Soteras avui aquí a l'Hotel Suís. També escoltarem Aleix Coc, que acaba de passar per sala de premsa. Tindrem a Jordi Graner, reelegit president del Mercantil. Àngel Codina, entrenador del sènior femení del Centre d'Esports, la gent del Femisport, Amics del Pou, Nou Escorial. També la del futbol sala Sabadell Femení, Clínica Dental Navarro. I atenció, que buscarem jugadors que hagin passat pel Sabadell i per l'Ontinyent.
I fora de l'hotel?
Avui segona tongada de la jornada inaugural de la fase de grups de la Champions. A les 9 al Bernabéu, Madrid-Roma. A la mateixa hora, a Mestalla, València-Juventus. Ahir el Barça va golejar 4-0 al PSV Eindhoven amb hat-trick de Messi, i l'Atlético va guanyar remuntant 1-2 al camp del Mónaco en el partit 50 a la Lliga de Campions de Coque. I el Valladolid ha renovat el seu entrenador, el català Sergio González, fins al 2020. Es tracta del tècnic que ha tornat l'equip blanquivioleta a primera divisió, per cert, amb un sabadellenc a la porteria com Jordi Masip.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, el tècnic del Barcelona.
Él hace cosas extraordinarias y que las convierte en rutinarias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy ha sido otros tres goles, lo de la falta, pues en un momento en el que necesitábamos desatascar el partido, vamos, ha hecho una falta, ha sido magistral. Nos vamos cansando de que esto se vaya repitiendo. Bueno, la verdad es que algunos no nos cansamos, ¿eh?
Diego Pablo Simeone, el entrenador de l'Atlético, que ahir complia el seu últim partit de sanció.
Mónaco empezó el partido cerrado muy bien, pero yo creo que se veía enseguida que en cuanto podíamos circular un poco la pelota rápido y aprovechar la posición de Correa con Juan ahí a la derecha, le podíamos hacer mucho daño, ¿no? A partir del gol de ellos todavía fue más difícil, pero creo que ahí hubo una reacción que fue lo más importante de la noche.
I pel que fa als partits d'avui, Sergio Ramos, capità del Madrid.
Hay que creer, por encima de todo hay que creer, pero sin sacar pecho, ¿no? Porque rápidamente te lo meten para dentro. Por lo tanto, nosotros no nos gusta ir de favoritos, pero competimos en esta competición y en todas, convencido de que podemos ganarla, ¿no? Eso sí, tenemos que ir paso a paso.
I Marcelino, hores abans del retorn del València a la Champions.
Es obvio que estamos aquí para competir, para intentar pasar esta fase de grupos entre los dos primeros clasificados. Pensamos en ganar a la Juve, luego pensaremos en el siguiente partido. No renunciamos, por supuesto, a nada.
I a les xarxes socials.
El rebombori generat amb l'arribada de Manucho al Cornellà.
Hola, família de Cornellà. Aquí és Manucho. Y vemos pronto, ¿vale? Sangre de León.
Fitxatge mediàtic, per tant, d'un dels rivals del Centre d'Esports que avui ha estat presentat al nou municipal. Mitjans i aficionats de tot arreu han parlat d'Àlex del Rayo o del Valladolid, entre d'altres. Ara, un dels davanters de referència, sense cap mena de dubtes, el grup 3 de segona B.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exdavanter del Sabadell, Diego Torres, que fa 40 anys, i l'exbaterpolista de la natació Sabadell, Blanca Gil, bufa 35 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ens visita avui als estudis de Ràdio Sabadell, aquí a l'Hotel Suís, el flamant president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
A les últimes hores nomenat, després d'un procés electoral en el qual ja al principi de tot, quan Andreu Subías va marxar cap a Madrid a fer de vicepresident de Luis Rubiales a la Federació Espanyola, ja vas dir que a tots els efectes eres el president de la Federació Catalana, que això de president provisional, etc., no era ben bé el cas, però això sí, que era una qüestió, crec que vas utilitzar la paraula literal, ètica, de convocar aquestes eleccions per tenir un mandat de 4 anys i sobretot el suport dels clubs catalans. Ara que ha passat tot aquest procés, com valores tot el que hem viscut en els últims mesos, setmanes?
Bueno, tal com havia previst l'Andreu, ell va anar a Madrid, jo vaig quedar com a vicepresident primer, vaig quedar president de la federació i podia haver estat 2 anys tranquil·lament perquè podia esgotar el mandat, però no va ser així, jo vaig creure més ètic i més oportú doncs, convocar eleccions i que el futbol català digués si realment volia que jo seguís al front del futbol de la federació. Ha sigut així, vam convocar les eleccions en assemblea general i a partir d'aquí doncs, s'han fet el primer pas, que era aconseguir els avals possibles doncs, per ser candidat. Jo n'he recollit 918, i amb aquesta quantitat, doncs, sóc candidat de sobres. Hi ha hagut un altre precandidat doncs, que no ha recollit els avals necessaris per ser-ho i, per tant, proclamat ja president de la Federació Catalana de Futbol a tots els efectes per 4 anys.
Per posar les dades sobre la taula, l'altre precandidat, no candidat, sinó precandidat, era el president del Gavà, Ivan Carrillo. La precandidatura de Joan Soteras va recollir 918, dels quals 867 eren vàlids, és a dir, 51 no, i clavats els mateixos 51 en el cas de la candidatura d'Ivan Carrillo, que en tenia 130, recordem que el llindar eren 121, per tant el marge de maniobra era molt, molt més petit, i d'aquests de vàlids han estat 79. No sé, ara de seguida anem amb tota la polèmica, però quan Joan Soteras convoca les eleccions a la presidència de la Federació Catalana, espera que hi hagin altres moviments, altres precandidatures, i sobretot, esperava tant d'enrenou?
Bueno, enrenou el fa el que vol fer enrenou. Nosaltres, per la nostra part, d'enrenou no n'hem fet gens. Suposo que heu vist que hem estat durant 8 o 9 dies que no hem obert la boca, ni hem contestat cap provocació. Seguirem aquesta línia, provocació ni una. El moment que es convoquen eleccions doncs són perquè es presenti qui vulgui presentar-se, vull dir que no són tancades, estan obertes, tothom es pot presentar el que té ganes de ser president, doncs si té els avals necessaris. El que passa doncs que jo entenc doncs, que has d'agafar una quantitat d'avals doncs suficientment importants, perquè sempre n'hi han d'avals que no són vàlids. A mi mateix m'han sortit més 51 que no són vàlids. Però bueno, oi, això ha seguit el seu camí, la convocatòria va ser totalment legal, els plaços han sigut totalment legals i ho hem fet totalment legal perquè sabem doncs, que les coses, si es fan legals, no ha d'haver-hi mai cap problema.
Perquè la gent es faci una idea del tema dels no vàlids, per exemple, alguns que no figuraven al cens com a club, d'altres que les juntes, que eren la majoria dels que no han estat vàlids, doncs estaven caducades sense document notarial i per tant no podien prendre-hi part com a aval, faltava el segell, algunes que estaven duplicades en una mateixa candidatura o en les dues, per tant...
No, les dues podien estar duplicades. Sí, si el mateix aval el tenien les dues candidatures, era vàlid per les dues. El que passa és que tenia que tenir tots els requisits legals perquè ho fossin de vàlides.
Malgrat tot, Ivan Carrillo ha impugnat el procés electoral dient literalment que ha estat una tupinada, així és com el qualifica ell, i que anirà al Tribunal Català de l'Esport si cal, que plantejarà una moció de censura com a part implicada, no sé si...
A la vida s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre. Ell és lliure, aquest senyor, d'impugnar el que cregui oportú, i nosaltres som lliures de contestar tot el que creiem oportú, des de la pròpia federació, i suposo que des de la Junta Electoral li contestaran el que hagin de contestar. Jo no sóc la Junta Electoral, per tant espero, doncs, que legalment ja li contestaran, i vaig dir, a partir d'aquí jo seré president de la Federació Catalana de Futbol.
Anem a parlar, per tant, de futur, anem a parlar d'aquest projecte, 4 anys vista. Una de les premisses també quan es van convocar l'assemblea, tots aquests processos burocràtics que s'han de dur a terme abans de nomenar nou president, era: tindria 2 anys si hagués volgut, però, deia Joan Soteras en aquell moment, però jo volia tenir un mandat sencer per poder desenvolupar tota la idea que tinc de Federació Catalana. Anem a parlar d'aquest mandat nou que es presenta per endavant, que no sé quins seran els eixos més o menys, o quina és la idea que té Joan Soteras d'aquesta federació.
A veure, nosaltres tenim 4 anys, i quan dic nosaltres és perquè, doncs, tots els meus companys de Junta Directiva, que són realment els mateixos, doncs, que estàvem amb Andreu Subies, nosaltres tenim 4 anys per desenvolupar un programa que ja el tenim sobre la taula. Amb aquest programa hi haurà, evidentment, innovacions. Un dels eixos principals serà intentar afavorir el futbol amateur, sobretot terceres i quartes catalanes. Informàticament mirarem de donar un pas de qualitat amb el tema informàtic, ja que sent una bona eina que tenim la Federació Catalana de Futbol, jo diria que de totes les territorials que hi ha a Espanya en aquest moment, som la que millor informàticament estem preparats, però jo diria que poder estem ja una mica obsolets, i intentarem també agafar un camí, doncs, que per millorar aquest tema, que serà un procés una mica llarg, a mig termini, i que ostensiblement millorarà tot el que tenim fins ara. I després també seguirem amb estant el servei dels presidents dels clubs, com ha estat fins ara la Junta d'Andreu Subies, i estic convençut i segur que tant clubs i presidents i federatius i president de la federació, si anem tots a una que fins ara hi hem anat, desenvoluparem una gran feina per la Federació Catalana de Futbol i futbol català.
Ara és una època, parlava del futbol amateur, i clar, les competicions de primera catalana, tercera divisió, etc., ja han arrencat, però en el cas del futbol amateur, del futbol de base, que arrenca cap a finals de setembre, principis d'octubre, és època de tramitar moltes fitxes, de molts enrenous i mals de caps a molts directius en les oficines dels diferents camps de futbol més modestos de les ciutats i dels pobles d'aquí de Catalunya. I una de les coses que sovint es posa una mica en dubte o es critica més és el tema, per exemple, del portal del federat, de totes les despeses que hi ha per poder jugar a futbol. No sé si la idea de Joan Soteras és mantenir la línia que es duia fins ara, si hi haurà algun canvi en aquest sentit.
No, el portal del federat seguirà existint, seguirà sent-hi. El que sí que us puc dir que no se pujarà, tal com segons qui ha dit. I el que sí que també podem dir és que donarem més contingut al que és el portal del federat. El portal del federat, doncs, és una eina, doncs, que ha sigut important sobretot per la federació, per tenir les dades que realment teníem, moltes dades que no tenim, que realment tenim dades de tothom qui juga a futbol. A més, és una eina per poder tenir comunicació directa, no amb el club, sinó amb el propi jugador. I això crec que ha sigut un adelanto, i mira si ha sigut un adelanto, que això ja s'està, l'Andreu, doncs, que des de Madrid està al capdavant de totes les federacions territorials, això del portal del federat s'està exportant ja a totes les territorials d'Espanya. En aquest moment ja s'està treballant, vol dir que no, nosaltres hem sigut els pioners, com en moltes coses dins del futbol, la Federació Catalana de Futbol és número 1 d'Espanya. I amb això hem sigut els números 1, i això s'exportarà a tot el que és totes les territorials que hi ha en el país. A partir d'aquí no deu ser tan dolent. Que passa que, bueno, de la vida.
Entén quan per no això que quan es critiquin les despeses?
Quan, bueno, és que quan no saps què dir, critiques. Bueno, les despeses, quines són les despeses?
A l'hora de tramitar una fitxa, a l'hora de...
A l'hora de tramitar una fitxa, quines despeses hi ha a l'hora de tramitar una fitxa? Qui té la despesa?
Doncs digui-m'ho vostè, al final no. El jugador ha de pagar per part del portal del federat, el club també ha de pagar després...
No, el club no paga, perdoni. No, el club no paga. Desgraciadament paga el jugador.
Però entenc que el club es queixi a vegades del que suposa que el seu jugador hagi de pagar aquesta quantitat. Per això deia, si considera o no encertades aquestes crítiques o...
A veure, si no hi hagués el portal del federat, no podríem tenir la infraestructura federativa que tenim en aquest moment. I que ningú pot negar aquest moment és que la infraestructura federativa que té la Federació Catalana de Futbol és modèlica a tot el país i per això aquest mateix motiu estan volent adaptar-la totes les territorials per ells. Perquè a més a més, aviam, si en diuen és car, bueno, s'ha de pagar, sí, evidentment. Ara ja dic que mirem el sistema informàtic i val una fortuna. No us diré el que val, però val una fortuna. I ens hi posarem, ens hi posem de veritat. Per què? Per donar servei al federat, per donar servei a tots els clubs i per donar servei doncs, a tothom qui li agradi el futbol. Perquè suposo que si ningú pot negar aquest moment l'APP i la web de la Federació Catalana de Futbol, que en el món del futbol és el millor que hi ha. Per tant, això no ho regala ningú. La festa algú la té que pagar. I, evidentment, els clubs, jo crec que fins ara han pagat moltes festes. Que el que disfruta el jugar a futbol és el jugador, algú ha de pagar. Algú. Estem parlant de 2 euros al mes que està pagant.
Anem a canviar de qüestió. Històricament, el nom de Joan Soteras és una evidència que està relacionat amb el Centre d'Esport Sabadell en diferents etapes, a més.
Jo segueixo sent del Sabadell.
Sí, i a més, n'hem parlat aquí a Ràdio Sabadell de la imatge simbòlica de veure'l a la graderia, a la tribuna, i no pas a la llotja, encara que ja va explicar que això aniria canviant, que una cosa és ser soci del Sabadell i una altra s'haver de visitar tant en quant la llotja.
Jo sóc soci del Sabadell. El senyor Calzada, l'últim partit, em va invitar a anar a la llotja. I ara vaig dir que, aviam, primera, que no sabia si podria assistir al partit, però és que segona, que tampoc m'agrada cada partit poder anar a la llotja. Jo tinc els meus companys a la graderia, tinc
companys de patiments.
De patiments, i el que tu estàs manifestant a la graderia no pots manifestar-ho a la llotja. Després jo crec que, bueno, que sí, que jo els acompanyaré a la llotja més d'un partit i més de dos, però que tampoc vull anar cada diumenge a la llotja, perquè crec que no és el bé dient, encara que sigui el president de la Federació Catalana.
De seguida pregunto en general pel tema Sabadell, però volia saber una miqueta en quina mesura influeix el tema de tenir una experiència, un bagatge previ de la gestió d'un club, a més, amb l'encert d'haver-lo situat al futbol professional i de viure una estructura 100% professional, com és un club de segona divisió, després, a l'hora de desenvolupar el càrrec a la federació. Al final, hi ha una gestió prèvia que de portes en fora, evidentment, tothom té ubicat qui és Joan Soteras i sap el que ha fet el Centre d'Esport Sabadell, però m'imagino que amb un li deu servir molt a l'hora de gestionar també, encara que també hi deuen haver diferències entre un club i una federació.
A veure, diferències n'hi han, i grosses. El que jo trobo bàsic, jo crec que diria quasi imprescindible, és que el president que sigui d'una federació hauria d'haver sigut abans president de club, per entendre realment el que és ser president de club i els sacrificis i el que costa ser president de club. I quan parlo president de club, parlo des del Sabadell fins al Can Rull o fins al Sabadell Nord. A veure, parlo de clubs més grans, més petits i mitjans. Bàsicament, el president de club és una persona doncs, que ha patit el futbol i l'ha patit. A part dels resultats, jo sempre deia una cosa. El president d'un club de futbol, quan estàs en la llotja, sempre et mires que el teu equip guanyi. Però és que no n'hi ha prou que el teu equip guanyi, perquè tens masses condicionants. Si guanyem, tindrem més taquilla. Si guanyem, si no perdem, podem tenir problemes amb l'entrenador. Vull dir, tots són condicionants. Vull dir que aquesta és la diferència entre estar a la grada o estar a la llotja. I per ser president de la federació, ja dic, trobo bàsic doncs, que un president de federació no hagi sigut president de club.
I li pregunto ara si pel Sabadell 18-19, pel d'aquesta temporada. Ara que dèiem el tema de guanyar és bàsic després per segons quines gestions que toca fer. El Sabadell va estrenar el comptador de victòries aquesta última setmana a Palma de Mallorca, amb l'Atlètic Balears. Això, en certa manera, calma un inici que a nivell de sensacions no era tan dolent com a nivell numèric, però clar, veure't aquí baix espanta així de sortida i amb el projecte que té el Sabadell. Joan Soteras, ara no sé si preguntar com a Federació Catalana de Futbol o com el soci que va a tribuna i s'asseu amb els seus companys de patiment, com veu aquest projecte?
Com a federació, jo haig de ser de tots els clubs de Catalunya. Per algú sou president de la Federació Catalana de Futbol. Ara ningú se li escapa que jo soc del Sabadell. I,
doncs li pregunto com a soci,
i això,
llavors.
I això és obvi. Jo soc i sigut i sempre seré del Sabadell. Vull dir, a veure, el Sabadell, jo crec que aquest any tenim millor equip que no teníem l'any passat. Crec que el començament no ha sigut bo, però que això no és com comença, que és com acaba. Diumenge a Balears ja vam fer jo crec un partit acceptable i vam guanyar, que l'important són els resultats. I recordeu-vos en tots que jo vaig fer un playoff, recordeu els famosos playoffs d'Irun, que a mitja volta estàvem quarts per la cua o cinquers per la cua
amb Ramon Moll a la banqueta, i crec que són 10 victòries en 11 jornades.
Vol dir que això no és com comença, que és com acaba. El futbol pots tenir una mala ratxa, però després la pots tenir molt bona. Vol dir que el que no podem baixar, el que no podem és des del segon partit començar a criticar, i criticar el president, i criticar l'entrenador, i dir no, perquè jo crec que s'ha de donar un marge de confiança. I evidentment, repeteixo, tenim millor equip aquest any que l'any passat. L'any passat teníem un equipet justet, i aquest any tenim un equipet que, si fem les coses més o menys ben fetes, podíem arribar a fer el playoff.
És massa crític l'entorn del Sabadell?
L'entorn del Sabadell tenim un problema, que tenim un camp molt maco, tenim, però esclar, sempre som els mateixos que anem allà, i jo ja ho entenc, voldríem tenir doncs aquí un equipàs i un superequip, doncs clar, la festa l'ha de pagar algú, i aquí només som 2.000 socis, i com més som 2.000 socis, jo sempre ho deia, i ara no sóc jo ningú per dir-ho, perquè no sóc ningú, però és el mateix discurs que deia jo fa 10 o 12 anys, que la festa algú la té que pagar, i si som 2.000 socis, doncs si tenim molta sort podem fer el playoff, si no tenim sort doncs quedarem al 7 o al 8, perquè aquesta és la història del Sabadell de tota la vida. I si jo vaig pujar de categoria va ser perquè, a part de tenir un bon equip, doncs vaig tenir molta sort, i aquesta és la veritat. I a la futbol, com amb la vida, o tens sort o no cal ni que comencis.
Veu, per això, i amb això ho remato a l'equip fent playoff, ara que comentava el tema d'Irun, ara que comentava... Clar, ara, són moltes circumstàncies, però...
Jo no veig l'equip perquè faci primer que quedi campió del grup, però per quedar els quatre primers crec que pot ser un dels candidats de poder quedar els quatre primers, per què no?
Doncs m'agafo aquestes paraules, i la veritat és que és una bona manera de tancar aquesta conversa amb el flamant, com dèiem, en començar, nou president de la Federació Catalana de Futbol. De fet, agafa el relleu que va deixar fa uns dies, perquè en aquest procés entre que Andreu Subías va marxar a Madrid i Joan Soteras ja es va fer amb el comandament, amb la presidència, podríem dir, de la Federació Catalana de Futbol. Per tant, doncs el relleu és molt continuista, i ara tindrà 4 anys més per endavant per poder dur a terme la seva gestió. El que s'acostuma a dir en aquests casos, enhorabona, això d'entrada, és un plaer veure un sabadellenc també al capdavant de la Federació Catalana de Futbol, i molts encerts, que serà segur el millor de tot plegat, les millors de les notícies pel futbol català i pel futbol de casa nostra.
Esperem no equivocar-nos.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Et preocupa la salut mental a la feina?
Sabies que pots aprofitar recursos d'altres empreses per millorar el medi ambient?
I si encara no tens plans pel cap de setmana?
Al Xarxa Mèdia Info te'n donarem uns quants.
Així que recorda, divendres 21 de setembre a les 4 de la tarda, Xarxa Mèdia Info a Ràdio Sabadell.
Sabadell Ràdio. Donem veu al teu futur.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe.
estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón?
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i 2:45 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell, després d'haver conversat una estoneta amb el president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc i ex del Centre d'Esports com a president, perquè ja ha deixat prou clar que Arlequina t'ho serà per sempre, Joan Soteres. Anem a repassar una miqueta l'actualitat, l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, avui dia de tornada a la feina, amb una sessió d'aquelles més aviat llarguetes, fins a la una del migdia ben bé han entrenat avui els jugadors de Toni Saligrat i després, com és habitual també els dimecres, roda de premsa, i això sí que no és habitual, del Pichichi, del moment del que portem de temporada, que és un central, és tarragoní i es diu Aleix Coc. Com estàs, Marc Pijuan?
Molt bona tarda, Adri.
Què has explicat, el bo de l'Aleix? M'imagino que sorprès d'entrada amb el tema de ser el màxim golejador ara mateix.
Sí, sí, certament. Ell és el primer que li ha tret una mica d'importància a aquest fet. De fet, ho ha catalogat d'anecdòtic. La realitat és que, vaja, si tot va com ha d'anar, sí que és un fet anecdòtic. En principi, els davanters haurien de ser els pitxitxis. Això sí, admès que està aprofitant doncs aquestes oportunitats, sobretot a pilota aturada, aquestes APPs tan famoses, que ell també ha destacat avui en aquesta roda de premsa, també ho t'ho deia, una roda de premsa express, perquè com bé deies, la sessió d'entrenament matinal ha estat llarga i els jugadors han arribat un pèl tard a la nova Creu Alta. Doncs bé, un Aleix Coc que, tot i aquesta anècdota del Pichichi, que això sí, està agafant un pes important aquest eix de la defensa, sobretot des de la lesió de Mique González ara ja fa un parell de jornades, doncs tot plegat fa pensar, fa veure que l'Aleix Coc doncs ha fet allò una passa endavant. Li hem preguntat si Coc doncs ha fet aquesta passa endavant i ell ha admès que, si més no, enguany té més pes en aquesta línia defensiva.
Bueno, jo més que res intento fer la mateixa feina que abans, no? O sigui, és veritat que ens intentem ajudar entre tots, i bueno, si des de fora es veu que potser he de donar un pas endavant, doncs, si és veritat que bueno, potser sóc el que, juntament amb Òscar, tots dos portem més temps aquí, no? I bueno, portem una mica la veu cantant, però ja està. Els tres companys que m'acompanyen fan la mateixa feina que jo.
Doncs parla Aleix Coc de tres companys que l'acompanyen i un d'ells, en les últimes dues jornades, és un nou jugador, Nico Del Monte, que arribava a última hora al mercat d'estiu, al central italo-argentí, que de fet és, o argentí-italià, amb aquesta
doble nacionalitat.
Sí. Doncs un Nico Del Monte que ha jugat les dues últimes jornades de titular, li hem demanat a Aleix Coc que valorés l'aportació del defensa central a l'equip arlequinat.
Bueno, la veritat és que molt bé, ell ja venia amb dinàmica de segona divisió, no? Ve de l'Extremadura, i la veritat que bueno, s'ha adaptat molt bé. En una setmana doncs, el míster ja li va donar la titularitat i bueno, jo crec que tampoc s'ha notat molt. Ell és un jugador, bueno, té experiència, té un ascens, i bueno, jo crec que això doncs, a l'equip li aporta un plus.
Doncs un plus que li ha portat l'esquerrà Nico Del Monte, s'ha dit per part de l'Extremadura, i tot plegat a les portes d'una nova jornada a la nova Creu Alta, el tercer partit a casa de la temporada. El rival serà l'Ontinyent Club de Futbol, de seguida parlarem del conjunt valencià, però m'imagino també que un dels temes de la roda de premsa, de moment un empat i una derrota a casa, toca ara canviar aquest signe i guanyar contra un Ontinyent del qual també n'ha parlat Aleix Coc.
Sí, tenen moltes ganes els jugadors del Sabadell de donar, d'oferir el primer triomf a l'afició arlequinada. L'oportunitat la tenen aquest diumenge contra l'Ontinyent, i també un Aleix Coc que reconeixia que també seria important aprofitar aquesta doncs, corrent positiva després de la victòria contra l'Atlético Baleares per intentar sumar els 3 punts a la nova Creu Alta aquest cap de setmana.
Sí, bueno, com bé dic, és seguir aquesta dinàmica que hem començat ara, de bon joc, bones ocasions i bueno, anar de 3 en 3, sobretot pensar cada setmana, i molt important aquí a casa, no? que la gent es mereix doncs, gaudir d'una victòria i això és molt important.
Doncs sempre pendent de l'afició i d'aquest dubte, d'aquest neguit, d'aquest deute que té el Sabadell amb l'afició, que va tenir l'any passat amb els molts empats a casa i que enguany de moment doncs, no acaba de sortir reixit de la temporada a la nova Creu Alta, però tot just portem dues jornades. Per tant, aquests deures a fer, al començar a guanyar i fer de la nova Creu Alta un fortí. Dèiem, avui, sessió llargueta, no s'ha acabat el dia per això i una setmana que ens porta a diumenge horari de tota la vida.
Sí, diumenge a les 5, avui abans però l'equip torna a entrenar a la tarda. Abans hem de dir que, de fet, a aquesta hora, entenem, l'equip està dinant a la nova Creu Alta. La típica...
Has pogut veure alguna cosa o no?
Bueno,
feia una pinta?
Entrava, de fet, un senyor amb dues bosses de carn.
Ah, molt bé.
I li he preguntat al cap de premsa del Sabadell, dic, avui aquí... Diu, sí, avui dinen aquí els jugadors del Sabadell. Per tant, entenem, aquella típica barbacoa que fan els jugadors arlequinats tot sovint a l'estadi. I com bé deies, diumenge a les 5 de la tarda, aquest Sabadell Ontinyent, com sempre, des de mitja hora abans a la cinta tonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Dona gràcies, Marc, que has vist la safata sense fer de la carn, que si no després amb la loreta a aquella hora ja entra una mica de gana. Que vagi bé, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Equador del programa, la temporada passada ja vam conversar entre la primera i la segona volta amb Javi Montava i amb Ramon Verdú, dos exarlequinats i ara ja ex de l'Ontinyent. També va passar pels dos clubs en el seu dia José Luis Garzón, un autèntic mite arlequinat que ens va deixar fa poc temps. Javi Vicente també ha vestit les dues samarretes, però avui, com a bon dimecres, busquem un jugador que hagi defensat els dos escuts i ens quedem amb l'actual defensor de la porteria del Clariano.
Di Carlos Cravioto és pronunciar el nom d'un dels porters amb més recorregut l'última dècada a la segona B, un dels clàssics a les porteries de la categoria. El lleidatà va camí dels 350 partits a la divisió de bronze del futbol estatal, repartits entre un munt d'equips, i no només ha jugat a la segona B. En el seu currículum trobem places com Figueres, Castelldefels, Tàrrega o l'Hospitalet, el club on ha estat més anys. Amb els riberencs, per exemple, ha passat 5 anys a segona B, proclamant-se campió del grup la temporada 2012-2013, traient l'any del Mi Apuesta Castelldefels, on va jugar 13 partits. Cravioto sempre ha estat titular indiscutible als seus equips. 29 partits jugats a Figueres, a l'Hospi 37, 36, 39, etc. L'estiu del 2015, de la mà de Miguel Álvarez, l'ara porter de l'Ontinyent va canviar la franja pels quadres arlequinats. El Sabadell va ser també titular, disputant tots els minuts de la Lliga i rebent 40 gols en 36 jornades. Des d'aleshores, Cravioto ha estat al Gavà, aconseguint la permanència al Cornellà disputant el play-off i aquest estiu ha arribat al Clariano per completar així 5 equips diferents del grup 3 de segona B en les últimes 5 temporades.
Ex-arlequinat, actual porter de l'Ontinyent, Carlos Cravioto, què tal, com estàs?
Hola, gràcies, com va?
4 jornades de moment, 4 titularitats. Dèiem que has canviat força d'equip últimament, però allà on vas titular, eh?
Sí, la verdad es que últimamente no paro en ningún sitio y bueno, más que nada también ha sido a veces por circunstancias, ¿no? En Gavà, bueno, lo que todos sabemos, bajó por impagos, luego me fui a Cornellà también, bueno, en Sabadell también hubo un tema de bueno, más bien de dinero, de poca liquidez y así he llegado aquí a Ontinyent y bueno, de momento muy contento.
Content a nivell individual, content, satisfet també a nivell col·lectiu, de moment un mes de competició, per tant, tampoc podem extrapolar moltes coses, però sí que és veritat que la Lliga, com sempre, boja perduda, amb teòrics candidats a la part alta, com el Castellón, com el Barça B, com el propi Sabadell, sense acabar d'arrencar del tot, i amb equips com el Conquense o com el propi Ontinyent, que podríem parlar de moment d'algunes revolucions, o com a mínim de bon inici el vostre.
Sí, bueno, al final ya sabemos que la segunda vez es muy, muy, muy disputada, muy competitiva y bueno, sí que hay equipos que tienen que estar a priori siempre arriba, pero bueno, como has dicho antes, esto acaba de empezar y bueno, también nos estamos todos conociendo, posicionando y bueno, hay proyectos muy importantes y otros que a priori no lo son, pero bueno, al final es esto, la segunda vez, ya decimos, ¿no? Son partidos que se deciden errores. Y los presupuestos, pues bueno, están ahí porque están ahí, ¿no? Pero al final hay buenos equipos en todos lados.
No sé si tens controlada la dada o no, però arribes a Sabadell aquest diumenge amb 250 minuts imbatut. És a dir, des del gol del Castellón en el tram inicial del partit al Clariano de fa 3 jornades.
Pues bueno, sí que sabía que dos partidos ellos sí que los tenía, pero no tenía controlado los minutos y bueno, a ver si lo podemos alargar un poquito más, ¿no?
Home, si em dones la meva tria ja et dic jo que no, però ja m'entendràs que, sigui no, a partir de la setmana que ve tot el que tu vulguis.
Hombre, si dijera lo contrario, yo creo que te darían palos, ¿eh?
Tindria un problema, no?, al sortir ara de la ràdio, anar a dinar.
Sí.
Com has viscut a tot això, les turbulències que hi ha hagut a l'Ontinyent abans d'arribar tu, abans de la confecció de la plantilla? Perquè en un primer moment, com a mínim des de fora, hi van haver molts rumors de tot tipus, manca d'inversors, retirada del grup que hi havia en aquell moment, un grup estranger, equip que marxava, que es desmuntava, però al final un Ontinyent solvent i que ha fet una bona plantilla.
Pues sí, la verdad es que llegué aquí y bueno, sí que sabía que había algo de eso, pero no parecía tan, y bueno, cuando llegué aquí sí que las dos primeras semanas parecía que todo se iba a solucionar, iba a estar todo, o sea, que no había ningún problema, pero a las dos semanas sí que hubo un punto y que bueno, que parecía que, oye, que no podían presentar las fichas ni historia, y bueno, al final aquí siempre han transmitido mucha tranquilidad que se iba a solucionar y así fue, ¿no? Y bueno, al final hemos podido hacer un buen equipo, creo yo, y sobre todo muy competitivo, ¿no? Es lo que se pide sobre todo a un equipo de segunda B y con eso de momento nos está yendo muy bien.
El Sabadell ja ha guanyat, ho va fer diumenge a Son Malferit, però no s'ha estrenat encara a casa. Tu com l'esperes diumenge?
Bueno, yo lo espero como siempre, ¿no? El Sabadell siempre es un equipo muy potente, la Creu Alta es un campo que aprieta mucho y bueno, si fuéramos ahí pensando que iba a ser fácil, yo creo que nadie en la plantilla lo piensa. Al final son circunstancias, ¿no? Que no haya ganado aún, pues está claro que es una circunstancia que está ahí, pero acabará ganando, ¿no? Porque es un campo pues grande, de césped, es complicado, ya decimos, la gente aprieta y al final acabarán saliendo, ¿no? Es lo que decimos. Llevamos cuatro jornadas y ahora parece que no vaya a ganar nunca, ¿no? Es lo que, cuando no ganas parece que no vayas a ganar nunca, pero al final todo lleva su tiempo y cuando vaya todo bien, pues igual las rachas son como son, ¿no? Puede cambiar y al final, hostia, pierde el Sabadell en casa desde hace tal y yo ganando tal. Bueno, son rachas y al principio parece que sea todo más grave, pero todo relativo.
Et pregunto, coneixent a Toni Saligrat, a la plantilla arlequinada, que no sé què et sembla, també els vostres plantejaments, quin tipus de partit hem d'esperar de cara a diumenge en aquest Sabadell Ontinyent?
Bueno, yo creo que será un partido disputado, tanto por el equipo que es, bueno, como Sabadell y como nosotros, va a ser un partido que va a haber, bueno, mucho trabajo, no sé si habrá muchas ocasiones, pero sobre todo, pues eso, trabajo, disputas, un partido de segunda vez de los de morro duro y yo creo que por ahí. Luego, claro, puede pasar mil cosas y, yo qué sé, igual Sabadell tiene buen día, nosotros tenemos un buen día y la cosa pues es más, se canta mucho más para un lado o para otro, pero yo creo que va a ser un partido muy igualado donde eso, va a haber muchas disputas y va a estar, pues eso, en el partido se decidirá en detalles.
Acabo, Carlos. De moment, dos desplaçaments de l'Ontinyent per Terres Alacantines, Alacani i Alcoi. No sé si vindrà molta gent a veure't aprofitant que tornes a Terres Catalanes.
Sí, bueno, está claro que, bueno, yo al final ahora he tenido una niña cenada y, bueno, mi mujer se viene para aquí, pero bueno, esta semana aprovechando que jugábamos allí, pues ha bajado a Barcelona, vendrá ella con la nena, los padres de ella y seguro que igual bajan también mis padres de Lleida y, bueno, seguro que juntaremos una minigrada allí.
Doncs, entre unes coses i unes altres, entre que tornes a la nova Creu Alta i tota la parròquia que tindràs, segur que partit especial per tu el de diumenge a les 5. Carlos Cravioto, ex del Sabadell, porter ara de l'Ontinyent. El que et deia abans, que si no et mataran, ja ho has dit tu, sort, però a partir de dilluns. Cuida't bueno, molt, una abraçada.
Igualment, eh?
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Deixem ara sí el Centre d'Esport Sabadell i la seva actualitat. La cita, com sabeu, diumenge a les 5 des de 2:15 en directe al Sabadell en joc amb el Pau Vituri, amb el Sergi Garcés. Parlem, això sí, encara de futbol i del Club Esportiu Mercantil. Jordi Graner continuarà sent el seu president, el sabadellenc, que acumula 14 anys al capdavant del club graciec. Ha estat l'únic candidat que s'ha presentat a les eleccions, amb la qual cosa ha estat reelegit sense la necessitat de passar per uns comicis. D'entrada, les primeres declaracions després d'aquesta reelecció, Graner ha deixat
deixat un titular, la refundació de l'Atlètic Sabadell com a amateur del mercantil a partir de la temporada 19-20.
Segueix tot endavant. Jo crec que tard o d'hora la creació d'aquest equip professional, entre cometes, el de professional, començaria des de quarta, però amb una intenció de tensar tercera divisió amb una inversió planificada i prevista en 4 o 5 anys, serà una realitat i ho farem la propera temporada. Això ja n'hem parlat amb la gent i a l'Atlètic Sabadell Mercantil serà una realitat.
Doncs ho heu escoltat bé. En qüestió d'uns mesos, nou equip de territorial de la ciutat recuperant la història del que era l'Atlètic Sabadell. Aquest Atlètic Sabadell Mercantil que arrencarà la pròxima temporada a quarta catalana. Com a principal novetat, més enllà d'aquest Atlètic Sabadell Mercantil, pel nou mandat, Graner ha incorporat a la seva junta directiva el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, Carlos Murciano, que serà també el vicepresident tercer mercantilista. Una mostra, el fet d'introduir a la junta directiva el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, del lligam, diu Graner, que uneix des de fa temps les dues entitats.
Una de les coses a destacar és que segon vicepresident és el Fèlix, com a president de la Marina, i la nova incorporació del Carlos Murciano a l'hora de mostrar aquesta estretor i més forta aliança que es va teixint entre Mercantil Marina i Can Rull. I per això nosaltres el que vam voler és que el Carlos Murciano vingués ja a la nostra candidatura i és també un dels elements que seguim avançant i per tant era bo que s'incorporés.
El Mercantil també celebrarà una assemblea el pròxim 8 d'octubre per ampliar la pròxima legislatura al màxim permès de 8 anys i, segons Graner, aportar així estabilitat al projecte. A poc que puguem, la setmana vinent, més enllà d'aquestes primeres declaracions de Jordi Graner, un cop reelegit com a president del Mercantil, el tindrem una mica de forma més pausada, més reposada, aquí a l'Hotel Suís, comentant la jugada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts, gairebé quatre, i arribaran 3:45 de la tarda. No deixem el futbol, ara futbol femení, i tornem al Centre d'Esport Sabadell perquè aquesta última setmana ha arrencat la competició a la preferent femenina, malauradament enguany amb només un representant de la ciutat, com és el conjunt arlequinat, que es va salvar la temporada passada, la campanya passada, i que, per tant, serà el representant de la ciutat enguany en aquest tercer grau del futbol femení. Tenim al telèfon a l'entrenador del Sabadell femení, Àngel Codina. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El sentim de molt lluny ara, l'entrenador del Sabadell femení, que la primera jornada va empatar 3-3 a Olímpia a casa. Han passat ja alguns dies. Àngel, quin cos se't queda després de veure que un 3-0 a favor es va convertir en un 3-3 al final?
Bueno, vista per exterior i vist fredament, el resultat és molt bo. Sabíem que Porquera serà un rival que estarà a la part alta, sens dubte, i puntuar contra aquest tipus d'equips és molt positiu.
Queda per això, Àngel, la sensació de punts perduts? Ho dic perquè, clar, deies ara, rival de la part alta, per tant, un punt a priori és un resultat positiu, però clar, quan tens a tocar la victòria, com era el marcador de 3-0, no sé si el regust és una mica agradolç.
Sí, evidentment que el rebuig és molt agradós. No és el mateix empatar a tu que t'empatin a tu. Però l'equip va jugar molt bé, vam plantar un partit molt seriós, vam estar molt bé pràcticament 90 minuts i al final la lectura que ens queda és que dels 3 gols un ve de penal i els altres dos són errors particulars i individuals nostres. Per tant, és treballable i corregible.
Pregunto en general, la plantilla enguany és més àmplia, el bloc principal continua respecte a la temporada passada, però heu incorporat més peces amb la idea, entenc, de ser més ambicioses.
Sí, sens dubte, ens ho demanava el cos. O sigui, una entitat com el Sabadell no pot estar treballant al límit sempre i estan sempre patint fins a última hora per les zones baixes. Per tant, havíem de fer un equip amb cara i ulls i el més greu o el més important era ampliar la plantilla per tenir un bon fons d'armari, que això és el que va marcar la diferència l'any passat, no tenir-la.
Fins on pot arribar aquesta plantilla nova?
Bueno, l'ambició és màxima. Ens hem marcat els 5 primers llocs, però al final el dia a dia ens marcarà on estarem. Però sens dubte estarem batallant per estar el més alt possible.
Volia preguntar també, Cudi, pel fet de no arribar a mitja temporada, com va passar l'any passat amb doncs, el projecte iniciat, amb la plantilla ja configurada, amb urgències a la part baixa de la classificació, sinó una miqueta el poder planificar-lo des del principi, tot l'equip, el poder tancar incorporacions, el poder treballar des d'una pretemporada. En quina mesura o fins a quin punt arriba a afectar en positiu el cos tècnic?
Bueno, sobretot una sensació de tranquil·litat molt gran. El fet de poder tancar els fitxatges en tancant nosaltres és gent de la nostra confiança, és gent que ja hem tingut abans en diferents equips o projectes, gent que coneixem personalment, fa que, bueno, que al final puguis fer una plantilla a la teva mesura. A això li sumem doncs, que el gran bloc de la plantilla continua confiant en nosaltres, doncs, també ens dona un plus de satisfacció, evidentment, perquè si 15 de les 17 jugadores decideixen continuar és perquè han confiat en nosaltres. Per tant, això també dona un plus de responsabilitat bastant gran, que intentarem correspondre.
Parlem amb l'Àngel Codina, amb l'entrenador del Sabadell femení. Després d'haver estrenat la Lliga amb un empat a casa, ara toca el primer desplaçament de la temporada. Serà a un d'aquells camps coneguts de sobres al futbol femení de casa nostra, com és el del Levante Les Planes. Impressions prèvies, Cudi?
Bueno, és un clàssic. Per tant, és un partit que a priori fa bastant respecte. Però, bueno, nosaltres, vist el llistó que som capaços d'obtenir, després de la primera jornada anirem a totes cap allà.
El fet de ser clàssic implica que és rival de la part alta o la plantilla no va en consonància amb la història?
Bueno, no he tingut temps d'analitzar massa el rival, però sí que és veritat que vist el projecte que han volgut fer i com han fitxat i qui han fitxat, doncs, sens dubte, com a mínim a priori hem d'estar allà dalt.
Doncs tant de bo que si ha d'estar dalt el Levante Les Planes sigui un rival directe, significarà que el Sabadell també està a la part alta d'aquesta preferent femenina, i tant de bo que pugueu tornar d'allà del camp del Levante Les Planes amb els primers 3 punts. N'heu sumat un de moment, però amb la primera victòria al Sarró. Únic representant sabadellenc, ho dèiem abans, preferent femenina al Centre d'Esports Sabadell, el seu entrenador avui al telèfon, Àngel Codina. Que vagi molt bé, tota la sort del món per la temporada que ja heu començat. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adri, igualment.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Xarxa Media Info.
Al voltant de Sabadell.
Et preocupa la salut mental a la feina?
Sabies que pots aprofitar recursos d'altres empreses per millorar el medi ambient?
I si encara no tens plans pel cap de setmana?
Al Xarxa Media Info te'n donarem uns quants.
Així que recorda, divendres 21 de setembre a les 4 de la tarda, Xarxa Media Info a Ràdio Sabadell.
Sabadell Ràdio. Donem veu al teu futur.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Hola, sóc Miquel Àngel González, capità del Sabadell, i us recomano escoltar Hotel Suites, que us encantarà. Jo l'escolto cada dia. Kiki Jackie Chan.
Mira que sona això estrany, eh? Miquel Àngel González, Migue, que el tenim encara recuperant-se de la lesió. Canviem ara radicalment de qüestió. Queden 11 minutets i mig per arribar a les 3. David de la Cruz disputarà un altre cop un Mundial de Ciclisme. En aquest cas serà el Tirol Austríac. El ciclista del Team Sky ha estat inclòs a la convocatòria per la cita a Innsbruck, repetint així l'experiència. És una de les notícies que hem conegut avui, la notícia del dia. L'any passat el de Campoamor ja va ser
Algèria, a Bergen, a Noruega, i un any abans també al Qatar. Per tant, nova experiència mundialística per un De La Cruz que compartirà selecció amb Alejandro Valverde i també amb Enric Mas, Jesús Herrada, Johnny Zaguirre, Miquel Nieve, Jonathan Castro Viejo i Miquel Landa. Per tant, tot el ferro del ciclisme estatal actual en aquest Mundial. Els campionats es duran a terme, per cert, d'aquí a uns dies, del 23 al 30 de setembre a Àustria.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I del ciclisme al futbol sala, perquè teníem festa de les grans dissabte al Pavelló del Nord amb la presentació del Femisport per una banda, l'Amics del Pou Nou Escorial per l'altra, els dos sèniors d'una mateixa estructura, perquè com sabeu treballen colze a colze, l'entitat dels Marinals i el nou equip amb seu a Sabadell fins fa no pas gaire a Palau Solità i Plegamans. En el cas del Femisport, Amics del Pou Nou Escorial, a més, a tocar a 10 dies mal comptats de l'estrena a la màxima categoria del futbol sala femení estatal, després de l'ascens assolit precisament al Pavelló del Nord de la ciutat. Entre unes coses i unes altres hem pogut parlar una estoneta amb els responsables de l'equip masculí i de l'equip, sobretot femení, d'aquest Femisport Amics del Pou Nou Escorial, i el resultat és el següent reportatge amb la veu, amb la signatura del Pau Vituri. Sabadell gaudirà aquesta temporada d'un equip femení de futbol sala a primera divisió. Si recordeu, el passat mes de juny us explicàvem que el Femisport, conjunt que jugava els seus partits a Palau Solità i Plegamans, havia aconseguit el seu ascens a la màxima categoria al Pavelló del Nord. El seu vincle amb l'Amics del Pou Nou Escorial ja és una realitat i aquest dissabte passat es va escenificar amb la posada de llarg a la zona nord de la ciutat. Un procés meteòric de menys de 3 mesos, però en totes les hores de feina que porten totes dues directives estan donant els seus fruits. Manolo Muñoz és el president de l'Amics del Pou Nou Escorial.
Bueno, bien, bien. Estamos, ya te digo, todo está siendo muy, muy bestia, muy rápido, porque claro, ellas fueron campeonas a finales de junio. Entonces todo ha sido muy rápido, pero bueno, después viento en popa, o sea, tanto las dos directivas que vamos a una como las chicas, se ha buscado todas las instalaciones que podemos. Sí que es verdad que vamos muy tarde, porque empezamos muy tarde y estamos cortando dónde colocarla a ella, estamos buscando entrenar unos días aquí, otros aquí, y las pobres las tenemos un poco mareadas, pero bueno, dentro de todo eso, las chicas están entrenando todos los días, Paco Aljona está haciendo un trabajo muy bueno, el cuerpo técnico muy bien, y bueno, y Jordi, bueno, que las tiene súper mimadas, o sea que estamos súper contentos, o sea, las dos, tanto un equipo como el otro, están trabajando muy bien.
La principal dificultat precisament és aquesta, el lloc i els horaris d'entrenament. A Sabadell cohabiten infinitat d'entitats esportives i el Femisport, que és l'últim en arribar, de moment s'ha de conformar amb entrenar a Sol i Padrís i altres equipaments de la ciutat. Una situació lògica, segons el president del Femisport, Jordi Alonso.
Al final, tots els municipis i tothom té el problema de que les instal·lacions estan supersaturades i estan molt carregades d'utilització i d'entrenament, no? Tenim dificultats per encaixar horaris, de moment doncs, ens han facilitat uns horaris repartits a Sol i Padrís i en altres llocs. No podem entrenar malauradament aquí al nord perquè està doncs, també cobert per altres entitats, que ho respectem, i per tant doncs, ens haurem d'anar encaixant aquí i anar trobant la fórmula.
El Femisport va superar per 6-2 l'Esportiu Rubí de segona nacional en el partit de presentació, un amistós que referma les bones sensacions que està deixant l'equip abans d'aquest històric debut a primera. Jordi Alonso.
De mena soc molt optimista, però a més crec que aquests dies s'està veient que el grup té moltes ganes, que s'està treballant bé. Portem tot just 2 setmanes i mitja de calendari, 2 de pista per entendre'ns, i amb molta càrrega física i per tant poc treball encara tàctic i tècnic, s'està fent alguna coseta. Hem fet ja algun amistós i alguns els hem resolt força bé, altres s'han perdut, però l'important en aquest temps no són els resultats, sinó les sensacions de joc, i jo en aquest sentit molt bé, veig que es va progressant.
El bloc de la temporada passada de jugadores és pràcticament el mateix i el canvi més important l'hem trobat a la banqueta, amb l'arribada d'un Paco Arjona que vol deixar el seu segell.
Hi ha diferents coses aquí, no? L'equip, el 70% de l'equip portava 4 anys treballant junt, amb Tati, que va fer un gran treball amb elles, han vingut 4 incorporacions i un entrar en un nou que estic intentant incloure diferents temes tècnics, tàctics, la pretemporada està per això, ho estem setmana a setmana ho estem acabant de consolidar i espero que arribem a la cinquena setmana de pretemporada, que és la Lliga, a tope.
El Femisport Amics del Pou, Nou Escorial, debutarà a primera divisió el dissabte 29 de setembre a les 4 de la tarda al Pavelló del Nord contra l'altre equip català de la categoria, el Penya Esplugues. El partit, a més, es podrà seguir en directe per Esport 3.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I un graó per sota d'aquesta primera divisió, parlem encara de futbol sala femení, tenim ja un altre equip de la ciutat habitual, també les últimes temporades, com és el futbol sala Sabadell femení Clíniques Dental Navarro, que en el seu cas ja ha arrencat la Lliga. Ha iniciat la temporada amb un empat a 3 a la pista del Joventut Elx. I això que guanyava 0-3, per tant, podríem fer el símil molt fàcil amb el centre d'esport Sabadell femení, un partit que dominaven per 3 gols de diferència i que al final van haver de conformar-se amb un empat, amb un 3-3, però també, com en el cas de les d'Àngel Codina, amb bones sensacions. El Sabadell no va poder conservar aquell triomf momentani a terres il·licitanes, però malgrat tot, les arlequinades busquen fer un pas endavant respecte a l'anterior campanya i per això Marc Muñoz, el tècnic de l'equip, considera positiu arrencar amb un punt a la pista d'un candidat a la part alta.
Sí, són dos equips forts, han dissenyat la plantilla per aspirar a l'ascens i la veritat és que en el primer desplaçament haver pogut puntuar és molt positiu.
Aquesta setmana l'estrena a Calbalsac serà davant de l'Eurogan Red Star, conjunt aragonès, un rival del qual tenen poquetes referències, com admet Muñoz.
Bé, hem de donar-ho tot per aconseguir la victòria. No tenim moltes referències perquè l'any passat estaven a un altre grup de segona divisió, però bé, segur que serà molt dur.
Poques referències, la del resultat de la primera jornada sí, per això, si l'estrena del Sabadell va ser un 3-3 a Elx, en el cas del conjunt aragonès, l'Eurogan Red Star va caure a casa 1-5 contra el Xaloc Alacant. Molt esport femení. Avui aquí a l'Hotel Suís tanquem el programa amb handbol femení i amb l'Oar Gràcia, que també es mostra esperançat amb l'inici de temporada plata, tot i la desfeta per començar de 2 gols de diferència, 26-24, a la pista del Mislata. Les de Xavi Font van dominar pràcticament tot el partit i per això extreuen conclusions positives d'aquesta derrota, també una miqueta en la línia del que dèiem ara del futbol sala Sabadell femení, contra un dels rivals amb més potencial de tota la Lliga. Dissabte, a més, toca derbi en el debut a casa al carrer Boccaccio, serà davant del Sant Quirze. Arriben amb embranzida les verdiblanques, amb bones sensacions i sobretot amb aquell plus, podríem dir, de motivació que sempre suposa veure al davant la samarreta Kiri, com ha explicat l'entrenador d'aquest Oar femení, Xavi Font.
Sí, arribem amb els ànims amunt per tota la feina feta des que vam començar la temporada, per les sensacions del partit de dissabte a València i perquè al final, vull dir, quan afrontes un partit d'aquest tipus amb la rivalitat que hi ha amb el Sant Quirze, vull dir, tothom es sobremotiva.
Rivalitat de pal mig, molts al·licients en aquest duel entre l'Oar Gràcia i l'handbol Sant Quirze, però sense perdre de vista que sobre el que passi a la pista també ha parlat Xavi Font. L'entrenador gracien Assart s'hi ha referit al Sant Quirze com un equip farragós al qual han d'adaptar el seu joc per poder fer-li una mica de mal.
El Sant Quirze planteja un partit així com nosaltres, amb defenses obertes i a córrer, i bueno, el que haurem de fer és adaptar-nos al seu estil, no deixar de fer el nostre i sobretot reduir errors i possiblement que l'equip que menys errors amb velocitat cometi serà el que més opcions tingui de guanyar.
A les 8 del vespre, al Pavelló Municipal de Gràcia arrencarà dissabte aquest enfrontament, aquest derbi femení entre l'Oar Gràcia i l'handbol Sant Quirze. De cara a demà a l'Hotel Suís amb el Marc Pijuan. Al capdavant del programa tindrem la gent de l'hoquei Sabadell visitant aquests estudis de Ràdio Sabadell. Recordarem també un dels equips desapareguts del futbol humil de casa nostra, com era l'Espronceda. També ens remuntarem a la segona jornada de la Lliga 68-69, fa 50 anys de la millor, temporada de la centenària història arlequinada, i com sabeu, des de la setmana passada estem repassant partit a partit, setmana a setmana, el que va ser aquell any històric dins la centenària història del Centre d'Esport Sabadell. El Pau Vituri serà l'encarregat de remuntar-nos a tots aquell 1968, concretament el mes de setembre d'aquell any, i entre altres temes també parlarem de la prèvia de la Copa Catalunya de waterpolo femení o de la segona B de futbol sala.
Hotel Suís.
Nosaltres ho deixem aquí pel que fa avui amb una abraçada enorme que us envia des del control de so el Toni González. Us deixem, per això, en bones mans amb el Jordi Cos i amb l'espia de Mahler. Més informació, com sabeu, a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través de Twitter. També ens podeu trobar a Instagram i a Facebook. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.